propostes d'urgència no s'hi troben, però el que sí que n'hi ha, i un bon reguitzell, són de preguntes, en aquest cas, que formulen els grups de l'oposició, que, si els hi sembla, els anirem formulant per ordre cronològic d'haver-les entrat. I tenen la paraula els senyors de, o senyora d'Esquerra Republicana, quan vulguin.
Gràcies. Prec que formula el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya en relació al nou Institut Sant Quirze i la necessitat de dotar-lo d'espais formatius en oci, lleure i esport. El passat dia 12 de setembre obria les portes al nou Institut Sant Quirze després d'unes obres de condicionament de l'espai i del mòdul on tindrà lloc l'activitat pedagògica. Com és lògic, la prioritat màxima era poder obrir les portes i iniciar l'activitat de les diferents matèries acadèmiques, i per això el Departament d'Educació va decidir centrar els esforços en el condicionament de les aules i en general de l'interior dels mòduls. Tothom que s'hi hagi apropat haurà pogut observar que el pati encara està en un estat provisional i que no compta amb cap espai agradable que convidi els alumnes a passar-hi l'estona. A mesura que el centre vagi creixent, precisament, els nous mòduls s'aniran instal·lant de manera contigua als existents i, per tant, aniran restant encara més espai al pati de l'institut. Com a resultat dels pressupostos participats de l'any 2016, aquest Ajuntament va dotar amb una partida pressupostària de 22.263 euros la proposta dels veïns i veïnes per fer una pista polivalent d'esports de 21 per 10 metres per jugar a futbol sala, bàsquet, handbol i tancar-la amb una xarxa metàl·lica. Com que aquesta partida encara està per executar i la ubicació de la pista hauria de ser a tocar de la tanca metàl·lica de l'institut, i pel fet que, tal com marca la normativa, els alumnes menors d'edat no poden sortir del centre dins l'horari lectiu, formulem el següent prec. Primer, que es prioritzi l'execució d'aquesta obra, entenent que no només en podran gaudir els veïns i veïnes del barri de Puigventós, sinó que, a més, apostarem al pati de l'institut un valor afegit amb equipament esportiu. Segon, que s'estudiï quina podria ser la fórmula per tal que en l'horari lectiu l'equipament quedi tancat al públic i dins del complex del centre, i en acabar les classes sigui un espai on tots els lloretencs i lloretenques puguin practicar esport, i en especial els veïns i veïnes del barri de la Càndida o Puigventós, de manera similar a com es gestiona el pavelló annex de l'escola Pompeu Fabra. Aquest és el prec.
Sí, sí, l'estàvem escoltant atentament. Tor, com a regidor... Com a regidor d'Educació?
Sí. Atenem el seu prec i li faig una petita explicació. De fet, aquesta licitació ja la vam prioritzar. De fet, va ser la primera licitació que vam posar en marxa. Està en procés de complir plaços per poder acabar de signar i que comenci l'obra. La qüestió està adjudicada, però s'ha d'esperar que passi el temps determinat per poder presentar al·legacions i tal, i per tant, quan acabi aquest plaç, començarà el procés de construcció. Per tant, prioritzada. El tema que em comenta de poder compatibilitzar l'ús com a equipament de barri i equipament escolar, ja s'ha parlat amb l'equip directiu del centre i mirarem a veure de quina manera es pot fer, perquè és evident que tenint aquella pista poliesportiva allà, que en puguin fer ús els alumnes. Gràcies, senyor alcalde.
Els pressupostos, és que l'altre dia veient els pressupostos participats vaig veure que també hi ha una altra partida precisament al barri de la Càndida per un parc de salut. Segur que no, però no voldria que s'estiguessin confonent i em parlessin que està adjudicat al parc de salut.
Sí, sí, són dos diferents. Les dos pendents
de la...
El que està licitat, que ja està adjudicat i que estan pendents de rebre la documentació, és la pista poliesportiva, que és igual que la que hi ha al barri del Rieral, val? I pel que fa dels elements, això s'ha de fer una compra que estem mirant des de Medi Ambient, a una compra agregada a la CM, que serà aquell i altres sí, elements que falten pels pressupostos.
Gràcies, senyora Torres. Per tant, ara passaríem a la segona pregunta sobre la regulació dels habitatges d'ús turístic, que entenc que ho preguntarà la senyora Pérez, quan vulgui.
Sí, gràcies. d'acord amb la disposició transitòria de l'ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístic de Lloret de Mar, aprovada definitivament al ple municipal de 5 de març del 2018, s'estableix un règim transitori per adequar-se a la normativa a aquelles persones titulars i empreses gestores d'habitatges d'ús turístic que ja es trobaven inscrites en el corresponent registre administratiu abans de l'entrada en vigor de l'ordenança municipal aprovada, com he dit, el 5 de març de 2018. Així doncs, es va aconseguir un termini, concretament fins a l'1 de juny del 2018, com a data màxima per presentar la corresponent documentació, d'acord amb allò previst als apartats A, B i C de l'article 6 de l'ordenança en qüestió. En el seu dret i deure de control de l'acció de govern en relació al compliment d'aquesta regulació, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Lloret de Mar formula les següents preguntes. Primera, a data del present, quants habitatges d'ús turístic s'han regularitzat en el termini fixat segons la disposició transitòria? Segona, quants n'hi ha pendent de regularitzar? Tercera, quines, si existeixen, són les mesures que s'estan duent a terme per fer complir amb allò que preveu l'ordenança pel que fa a tots aquells habitatges d'ús turístics no regularitzats, a fi que aquells que ostenten llicències de manera irregular no perjudiquin els drets i expectatives d'aquells que aspiren a una, d'acord amb allò que preveu el pla especial que en regula la seva implantació. Gràcies.
Gràcies, senyora Pérez. Li respon el regidor Sais.
Sí, bueno, les dades que tenim malauradament no són a dia d'avui. Jo em comprometo que quan el sistema informàtic estigui operatiu els hi traslladarem les dades exactes a dia d'avui, perquè tenim les de finals d'agost, principis de setembre, i tenim un total de 3.300 UTS. Aquí hi ha baixes per no adequació, tenim unes 200 aproximadament. S'han fet 148 inspeccions des del període d'abril a finals d'agost. D'aquestes 148 inspeccions hi ha 14 sancionadors oberts per no tenir llicència, 10 per no disposar del rètol, 3 per tenir més aforament i una per tema de sorolls reiterats. És a dir, no és que se li hagi anat una vegada i se l'hagi sancionat, sinó que se li ha anat reiteradament. Val? Això eren les dades que hi havia i que es disposaven a finals del mes d'agost i primera setmana de setembre. Ja avancem que hi haurà dos zones on segurament a finals d'aquest mes o principis d'aquest, sí, en breu, quan els expedients ja estiguin finalitzats, es puguin donar d'altes noves autoritzacions i que segurament seran centre Altres i centre Riera. Però com que no disposo de les dades exactes i no ha fet no equivocar-me, ja els hi traslladarem.
Gràcies, senyor Sais. Gràcies, senyor Sais. Ara sí que procediríem a les, en aquest cas, als precs i preguntes dels senyors de Ciutadans, que els avanço que la número 12 i la número 13 han entrat fora de temps i, per tant, no les respondrem, però, òbviament, sí les 11 primeres, per tant, quan vulguin.
Empieza.
Senyora Reig, com vulgui.
El grup municipal de Ciutadans ha manifestat moltes vegades la importància de la participació dels lloretens a la vida política del poble. Una de les formes de participació és donar mitjançant la realització de preguntes per part del públic a la sessió del ple. Això ho estableix l'article 88.3 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, on es disposa que una vegada acabada la sessió del ple, el públic assistent pot fer consultes sobre temes concrets d'interès municipal. Hem rebut diverses queixes pel fet que la transmissió que fa del ple que fa la nova Ràdio Lloret no s'escolten les intervencions del públic en el torn de preguntes. Creiem essencial que hi hagi un micròfon sense fil a disposició del públic per fer preguntes durant els plens municipals. D'aquesta manera es podrà escoltar les intervencions dels nostres veïns perfectament en la transmissió de la nova Ràdio Lloret. Fins ara els veïns que han intervingut no han sigut escoltats en les transmissions. Per això preguem que hi ha un micròfon sense fil en funcionament a totes les sessions dels plens municipals. L'ha dit jo. Entonces, ya que estamos, también queremos pedir que se hacen un pequeño repaso a los micros del pleno porque están un poco defectuosos.
Doncs gràcies, senyora Raets. Li recollim el prec. De fet, crec que és un bon prec i també aprofito per agrair-li i felicitar-li per l'esforç que ha fet a llegir-lo en català i ho ha fet molt bé. Per tant, en qualsevol cas, li recollim el prec i esperem que el proper ple doncs, ja sigui una realitat i poder tenir un micro i que tothom hi pugui intervenir. Endavant.
Següent pregunta. A l'inici del curs escolar 2017-2018, dintre del marc de l'Ajuntament dels Infants, es van instal·lar uns llapisos gegants a les entrades de les escoles de Lloret amb el nom del centre. Han passat només 2 anys i l'estat de manteniment dels llapisos és lamentable. Es troben plens de pintades i enganxines donant una imatge de deixadesa i brutícia, i és per això que preguem que es facin les actuacions de manteniment necessàries per retornar els llapisos gegants al seu estat original.
Entenc que li recull el prec al senyor Pastor o... Sí? Bueno, en qualsevol cas, ja li dic, farem el manteniment necessari, ja sigui la brigada, ja sigui el servei de neteja, ja sigui el qui s'escaigui, doncs li recollim el prec i ho revisarem. Gràcies.
Següent prec. Una de les prioritats d'aquesta legislatura, en la que hem d'anar tots els partits polítics a una, ha de ser aconseguir que el Departament d'Educació de la Generalitat inverteixi en les mancances i millores necessàries en l'educació a Lloret. De l'anterior legislatura tenim l'experiència d'haver anat tots a una per lluitar per aconseguir que les urgències al CAP de Lloret estiguin obertes 24 hores els 365 dies de l'any. I com tots sabem, amb resultat positiu. És per això que preguem al senyor alcalde que, tal com es va fer amb el senyor Comín en el seu dia, demani cita amb el conseller d'Educació, el senyor Josep Bargalló, perquè el senyor Dolçà, juntament amb un representant de cada partit polític, li puguem exposar en persona les necessitats i la urgència de les reclamacions de l'educació a Lloret.
Doncs ja li avanço que... bueno, li faig saber també que en les darreres setmanes de l'anterior legislatura el senyor Bargalló ens va atendre al govern i per tant li vam poder, òbviament, explicar les mancances que teníem, juntament amb el director dels serveis territorials, també hi havia la Direcció General de Centres Educatius, per tant, ens van escoltar i ens van escoltar àmpliament, però en qualsevol cas, com el senyor Pastor ha dit, convocarem en breu aquesta comissió, en podrem seure tots, tal i com hem aprovat a la moció anterior, allà emprendrem tots plegats les mesures que creiem necessàries i, òbviament, aquesta estarà sobre la taula i, per tant, la podem debatre allà doncs, amb la resta de forces polítiques i de representants doncs, que hi siguin. Per tant,
Sí, la funció d'aquesta... no és més que no quedi a l'oblit. Estic segur que vostès seran els primers que pactaran i que ho farem com va ser amb el senyor Comín, amb resultat molt positiu.
És així,
per això.
És així, senyor Hernández. Si vol fer el següent.
Sí. Fem el número 4. Bé, el passat 10 d'agost un autobús de l'associació Omnicultural estuvo aparcado durante todo el día en la avenida Lluís Marlès a l'altura del número 42, frente al bowling de la Riera. El alcalde concedió permiso para su estacionamiento conforme el decreto de alcaldía del 2 de agosto de este año. En dicho decreto se autorizaba la instalación de un bus informativo y parada de omnicultural en la zona de carga y descarga mencionada, pero en ningún caso se autorizaba la venta ambulante, la utilización de altavoces ni tampoco la colocación de una mesa informativa en la acera. Todo ello está recogido y está penalizado. Aquí tenemos la lista de precios que tenían, aquí tenemos el altavoz que estaban utilizando y todo esto está recogido en la ordenanza de civismo, en el artículo 47.3a, que está, bueno, pues no se puede tener altavoces en la calle si no hay previa autorización. Y en la ordenanza de la vía pública, en el artículo 24.1, dice claramente que no se puede realizar venta ambulante.
Fora bo que llegís el contingut de la pregunta, perquè clar, si jo li envio una pregunta a vostè per fer-li i després o del prec i després li canvio el contingut.
Estic parlant de l'exposició de motius, no del prec. Vale, estic... Sí, sí, és cert. No, senyor Saiz, és cert, però li estic afegint coses que jo crec que és oportú que sàpiguen, perquè jo el que no modifico és el prec. Continuem. No es la primera vez que una asociación secesionista incumple las normativas locales de forma flagrante. Tampoco es la primera vez que Ciudadanos Lloret denuncia hechos de este tipo de asociaciones secesionistas y reclama la presencia de la policía local. Por ello, rogamos que nos hagan llegar el resultado de la intervención policial, que entendemos debería estar recogido en un acta policial, y la pertinente sanción de la mencionada asociación por incumplimiento de varias normativas locales. Disculpe, pero no ha sido malintencionado. Únicamente creo que era oportuno decir y aclarar conceptos.
Está entès, senyor González. Senyor Saiz, si vol respondre.
Sí, com bé han dit ells mateixos, aquesta actuació va ser a requeriment dels propis representants de Ciutadans, que van fer la denúncia a la comissaria de policia i es va aixecar un acte de la qual se n'ha derivat un expedient sancionador i que està en tràmit. I que, evidentment, no els hi podem donar trasllat perquè vostès no en són part. Perquè resulta que no han fet la denúncia per escrit. Tot això que vostè està dient que té no està portat a l'expedient. Per això estic dient que està fent una lectura d'un prec i està fent una exposició de fets que no consten ni a la denúncia ni estan aportats en l'expedient. No sé, aquí té al costat un llicenciat en dret. Suposo que li explicarà com ha de formular una denúncia i les proves que ha de portar quan presenta una denúncia. Però bueno, en qualsevol cas, ja li dic, hi ha un expedient administratiu obert, el qual està en tràmit i quan finalitzi, doncs, els interessats en rebran la resolució.
Gràcies, senyor Saiz. Si volen continuar, tinc que és el número 5.
Senyor Saiz, si me permite, senyor Gulsat, al igual que ha permitido a otros grupos. Señor Saiz, yo estoy haciendo aquí un ruego. Le estoy pidiendo una documentación. Ruego que nos la entreguen.
Sembla,
porque somos parte interesada.
No, sembla que no ho entès, senyor González.
No tiene nada que ver.
No, senyor González, señor González, sembla que no ho entès.
Déjeme hablar, señor Saiz, déjeme hablar. Lo que he añadido es únicamente lo que han incumplido, las ordenanzas que han incumplido y la sanción máxima que podría tener únicamente. Eso no tiene nada que ver con lo que usted ha dicho. Y déjese, por favor, y se lo digo con tono amistoso, ese tono de superioridad.
Gracias.
Ese tono de superioridad que siempre manifiesta usted, porque es que, por suerte no solo a mí, pero es que a todos los miembros de este pleno, usted siempre les habla como que usted lo sabe todo. Mire, usted sabe ahora muchas cosas. Seguramente, pero no todo, señor Saiz. Un poco de respeto. Solo le pido respeto, gracias.
Al final que
vol respondre, senyor Saiz? Sí, gràcies.
És que al final més impertinències no puc aguantar avui ja de vostè. O sigui, acaba de dir una sèrie d'impertinències brutals, però brutals cap a la meva persona. A més, ho ha derivat d'una manera personal. Sí, sí. No. Primer m'ha dit, o sigui, m'ha perdonat, m'ha dit que lo estoy haciendo en tono amistoso. I què vol dir? No, ara estic parlant jo. Vostè m'acaba de dir que lo estoy haciendo en tono amistoso. Què significa això? Que hi ha un altre tono? Que hi ha un tono amenazante? Que és el que estan acostumats vostès a fer a totes les institucions on són presents? Perquè ja li he dit abans, és que vostè és digna successora de la senyora Arrimadas i de la que tenen ara, que no me'n recordo dir el nom. Com? La Roldán. Ah, Roldán, sí. Bueno, doncs miri, és vostè un digne successor també. Ara, en resposta a això, si vostè sap com funciona un expedient administratiu i una denúncia, hauria de saber que les parts interessades són les que tenen dret a rebre la informació. A dia d'avui, vostès no són part interessada d'aquest expedient administratiu. Per tant, no se'ls pot donar trasllat de res. I això ho haurien de saber. I més si estan involucrats en el món de les institucions públiques. Perquè vostès són tan legalistes, sàpiga que el que m'està demanant és una il·legalitat. Si vostè hagués presentat la denúncia i hagués formulat la denúncia per escrit, l'hagués presentat i hagués aportat aquesta documentació que ara està donant a transmetre aquí, possiblement seria part interessada. Però clar, no ho ha fet. No ho ha fet. Del seu error no em faci responsable a mi, perquè l'error és de vostè. I sí, vostè parla com si també ho sapigués tot.
Gràcies, senyor Saiz. Els hi demano, si us plau, que si després de formular un prec una pregunta em tornen a demanar intervenir, que sigui per algun fet concís o per aclarar alguna cosa el fet de la pregunta, no per fer apreciacions sobre si li agrada com li respon un regidor, no li agrada, si un fa millor o fa pitjor. Per tant, en qualsevol cas, el senyor Fernández m'ha tornat a demanar la paraula per fer un fet concís sobre un dubte concís d'una licitació, no per fer judicis de valor de si l'altre ho fa bé o no, perquè en aquest, no estem en aquest punt del ple, sinó que estem en el punt dels prets i preguntes. Si volen seguir, crec que arriba el número 5.
En el passat ple del mes de juliol, Ciutadans va demanar al senyor alcalde que fes el favor de retirar el Twitter seu personal de la pàgina web oficial de l'Ajuntament. Es va contestar que havia de fer una consulta amb serveis jurídics. Ens sorprèn la pregunta, senyor Dulsat. No es tracta d'un tema jurídic, estem davant d'un tema d'ètica. És per això que preguem de nou al senyor Dussalt que doni ordre a desvincular el seu Twitter personal de la pàgina web oficial de l'Ajuntament de Lloret de Mar. Gràcies.
Gràcies, i jo li vaig dir que li reculli el prec. També li dic, jo mai he demanat que aquell Twitter es vinculés, o que a la pàgina del web de l'Ajuntament, el web de l'Ajuntament es vinculés al meu Twitter. No ho he demanat mai, ja li dic ara. I després de fer una consulta, em van dir fa uns dies, que era per un tema de transparència. Diversos ajuntaments, per intentar apropar més la figura, en aquest cas, dels representants polítics, en aquest cas de l'alcalde, doncs tenien connectats a molts altres ajuntaments, al Facebook, al Twitter o qualsevol altra xarxa social. Ja li avanço que no és del meu interès, que no ho és. I quan fa uns dies ho he recordat, doncs ens ha enganxat aquest terrabastall electrònic, en aquest cas informàtic, i per tant li dic que li ho tornaré a demanar, i un cop tot estigui establert, no tinc cap problema en que no hi consti, perquè ja li dic, no, ni ho he demanat mai ni és del meu interès.
Vostè diu sobre la pregunta, sobre el PEC, la senyora Madrians a Girona té el seu Twitter personal, té el seu Twitter com a alcaldessa, i potser seria una bona cosa que vostè fes, que tingués un com a alcalde i un altre com a personal.
Miri, ara que diu això, és una conversa molt llarga i molt entretinguda que vaig tenir amb els responsables de comunicació de l'Ajuntament fa un parell d'anys, i els hi posava aquest exemple i d'altres. I vam considerar en el seu moment, doncs, que com que la plantilla que tenim per fer aquest tipus de coses no estarà en la disposició meva seguint-me tots els actes i totes les coses que faig, en aquest cas l'Ajuntament de Girona, i ja li lligo amb el que vindrà després, com que tenen càrrecs de confiança i tenen gent que treballa tot el dia seguint el polític, clar, jo vaig a un acte a les 6 de la tarda, la persona que gestiona la comunicació d'aquest ajuntament no em persegueix a veure on he anat o no he anat, tot i que ho faci exercir les meves funcions d'alcalde, no, òbviament no parlo de la meva vida privada. Per tant, en aquell moment es va considerar que no teníem prou estructura perquè algú des de la casa gestionés un Twitter institucional, i per tant seguint una mica tot el que feia, però potser li compro el prec quan altres coses passen. Gràcies. Endavant, no s'esperin, entra, prec i pregunta.
Estava esperant el permís.
Són les 11 i un quart i 5 de 12 i estem ja tots. Quan acabin, formulin. Sí.
Pues lo diré lo más rápido que puedo.
No, tranquila.
Es una pregunta sobre, concretamente, eran dos bancos que estaban en un estado muy deteriorados. Es un poco el tema de la moción de embellecer un poco Lloret de Mar. Tengo entendido que mientras tanto se solucionó, se trataba en el Parque de los Huertos de Can Zapata. Lo que queríamos comentar, si todos los bancos que están en este estado, que hay muchos, que se hace al menos un esfuerzo para restaurar y no los viejos y no tirarles, pero reciclar y restaurarles. Gracias.
Le responderá el regidor de la brigada, el señor López.
Sí, gracias, señor alcalde. Estos bancos ya estaba previsto cambiarlos, como se hace normalmente en todos los barrios. Normalmente vamos cambiando bancos y, como es normal, pues ya están cambiados. O sea, que no sé si se lo ha visto. Y entonces...
Acabe, señor López, acabe.
Entonces yo intento hacer lo mejor posible en este aspecto, y sí, ya habíamos visto que estos bancos les hacía falta cambiarlos. Sí. Gracias.
De veritat, dispensin que els companys riguin, però portem 4 anys en què en cada ple municipal algú li entra, algú de l'oposició, li entra un prec al senyor López demanant que canvi un banc o pinti no sé què, i quan arriba ell ja ho ha fet. I clar, és, sempre tenim l'opinió de que és ell el qui passa els precs a l'oposició, l'oposició li, li centra perquè el senyor López remati i quedi bé. I tant. Però bueno, gràcies senyor López per la seva prompta actuació.
Següent. Uns dies abans de l'inici del curs escolar es van fer tasques de manteniment i pintura de les petjades de colors que senyalitzen els itineraris segurs, proposta de l'Ajuntament dels Infants de l'any 2016. Hem rebut queixes de veïns en relació a l'itinerari de color verd, exactament a la cruïlla dels carrers Sant Bonaventura i Avinguda Catalunya, davant de la farmàcia Tallada. Concretament, la queixa es refereix a que l'itinerari segur fa creuar els nens pel mig de la calçada sense que hi hagi un pas de vianants. Per això que preguntem, vostès creuen que és segur fer creuar els nens un carrer per on no hi ha pas de vianants?
Senyor Saiz?
Doncs no, i crec que si haguessin anat fa una setmana per aquell carrer haguessin vist que s'ha borrat i està, sempre, si, està, si estan, estan borrades, i miri, com que vostè nega amb el cap, li trec la fotografia d'avui mateix. Estan borrades perquè l'empresa que va fer el repàs dels itineraris segurs de les escoles va fer el mateix traçat que hi havia amb anterioritat a la modificació que va fer-hi al carrer Sant Bonaventura i per allà hi havia un pas de vianants i va fer el mateix traçat i per error va pintar allà en aquell mateix espai, però la brigada municipal fa una setmana va pintar de color negre aquelles petjades i en aquell espai no hi ha petjades des de fa una setmana. El que no hi ha ara, el que hi ha encara són les petjades a la cera davant de la farmàcia i no hi ha el del pas de vianants que travessa de la farmàcia a l'altre costat de carrer. Que això, quan vingui l'empresa que va fer el repàs dels itineraris segurs, li farem fer. Però a dia d'avui, en allà, en aquell traçat que vostès diuen, no hi ha l'itinerari.
Ho hem vist, senyor Saiz, ho hem vist, però la seva actitud supremacista
supremacista.
Li impedeix...
Home, miri, ja... acabo, escolti un moment, senyor Hernández, de veritat, jo crec que em prenen el pèl. Vostè pregunta, el senyor Saiz respon, vostè pregunta, sí, senyor, això, Torres, no, un segon, no, un segon, i em demana si pot tornar a intervenir, li dic, si han de fer segones intervencions, que siguin explícites per parlar sobre allò. Sí. I vostè torna a demanar, li diu, el primer que diu, la seva actitud supremacista, doncs perdoni, ja no pot tornar a repreguntar, em sap greu, passi al següent ple, ho farem així. Gràcies.
Ho farem, senyor Dutra, gràcies.
Hola.
L'apreciació que li anava a fer al senyor Saiz... El senyor Saiz...
No, li dic que no té lloc, no té lloc. Ja, però senyor González, de veritat, no té lloc, ja està. Perdoni, no, és el meu torn, no té lloc. De veritat, vostè ha preguntat, el senyor Saiz li ha respost. S'ha acabat.
És que la seguretat dels nens...
Em sembla molt bé, no té lloc. La propera vegada, l'actitud supremacista...
I l'educació també.
La propera vegada, l'actitud supremacista, doncs no la digui, digui concretament allò de la pintura i l'escoltarem. Si vostès ens falten el respecte, no els hi deixarem tornar a repreguntar, de veritat.
Ho fan vostè, senyor Dussà.
Jo no li he dit a vostè supremacista. Escolti, jo, a les intervencions, en els plens, vostè diuen el que els hi sembla. Tota l'estona i sempre. I cregui'm que la contenció per aquesta part és important, però vostès consideren el que diuen, nosaltres sota els nostres principis ètics responem el que creiem. Però jo a vostè mai li dic ni supremacista ni supremacista, i menys en un moment en què no li toca preguntar, perquè ja ha fet la pregunta, i en un acte de generositat, perquè són les hores que són i portem moltes hores treballant, vostè no ho sé, però jo he començat a les 8 del matí i no he marxat a casa. He començat a les 8 del matí a treballar aquí. Ja li he donat la volta al rellotge. Per tant, vostè pregunta, nosaltres responem i fins aquí. Perquè si no són capaços de no faltar-nos al respecte, doncs preguntem i responem. Punt. I ja està. I sisplau, passin al següent prec o pregunta. Gràcies.
Treballem tots, senyor Dulcet. No només
molt
vostè.
Bé.
L'itinerari verd, senyor Saiz, itinerari verd. No el pas de vianants, itinerari. A l'itinerari no està esborrat. Aquesta era la cosa que volíem dir. Número 8. El passat 27 d'agost, el Diari de Girona...
Senyor González, de veritat, senyor González, és que li demano, però si vostè torna a fer-ho, i torni a fer-ho, de veritat, torni. Li sembla normal?
Claro, es que eso es importante.
No, és que si no respondrem per escrit acabarem abans.
Ja està, senyor González, disculpi, ja està. Però, Jordi, una cosa és el pas de vianants, una altra cosa és l'itinerari. Quina és la pregunta?
Jo he dit, el pas de vianants anterior està borrat. El que no està borrat és l'itinerari de la...
Pues s'ha d'esborrar.
I què he dit? S'ha reclamat a l'empresa que han fet els itineraris que ho repassaran i ho borrarà. El que passa que no m'has escoltat.
No, no és que ha dit, no ha dit això, eh? No ha dit això, eh?
No m'escoltes.
No ha dit això, senyor Salles.
Tens un greu problema. No escoltes. Sí,
sí, no, va, perdoni, ja està, muestra un botó, si és que...
Escolti, senyor Hernández, vostè li diu supremacista i espera que aquí ens anem tots a fer una cervesa després.
Home, Jordi, sisplau.
Home, si vostè provoca algú, doncs és normal que la gent...
Jordi, sisplau.
Si és que...
Què?
Hem de fer, Jordi?
Pot seguir, sisplau.
El passat 27 d'agost, al diari de Girona, es va publicar una entrevista... Una entrevista amb l'alcalde de la nostra població i, entre altres coses, el senyor Dulsat afirmava que un cap de gabinet a l'alcaldia penso que és necessari com a càrrec de confiança. Bueno, ja ho he ensenyat abans, aquesta és la notícia del diari de Girona. Després d'aquesta afirmació li preguntem al senyor Dulsat. Vostè va ser escollit alcalde amb els vots dels regidors seus i del PSC. Vostè té dedicació exclusiva com a alcalde i cobra el màxim legal establert, exactament 58.372,36 euros anuals. A més, és representant del seu partit a la Diputació de Girona i rep uns ingressos aproximats de la Diputació 45.000 euros anuals. No pensa que si deixa el càrrec a la Diputació i es dedica en exclusiva, que és per el que ha sigut escollit a la seva tasca d'alcalde, no caldria un cap de gabinet? La número dos, quina seria la tasca que aquest cap de gabinet faria i que vostè o algun regidor o un funcionari no sap fer? Tres, si al final hi posen un cap de gabinet, quin membre de la seva llista electoral serà nomenat? I quatre, si al final decideixen posar càrrecs de confiança, quants seran? El PSC tindrà algun? Serà algun membre de la seva llista electoral? Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies, senyor González. Primer de tot, li responc en que no vinc a parlar o crec que no hauria de donar explicacions de que, del que voldria fer perquè no he fet. En principi haurien de passar sobre coses que han passat. Per tant, en qualsevol cas, jo li respondré, però si vostè ha d'anar comentant cada vegada que jo m'agradaria, no acabaríem mai, eh? Qualsevol cas, a la primera li dic que la meva dedicació en aquest Ajuntament, cregui'm, eh? Jo crec que més que duplica les 37,5 hores setmanals. Jo ja li dic, des de l'honestedat, eh? No sé si són 70, 80, depèn de la setmana, però ja li dic que més que duplica. Per tant, això per una banda. Per l'altra, quan diu quina tasca hauria de fer... Doncs tasques de coordinació política que ningú fa ara mateix, perquè ara mateix hi ha uns funcionaris i hi ha uns polítics, i vostès haurien de saber-ho bé, perquè, per exemple, en el fons d'aquesta sala hi havia una persona que era regidora del seu partit que fa aquestes tasques en un altre ajuntament, en aquest cas el de Girona, i em sembla que és un excel·lent professional, que és el senyor Muzas. Per tant, li pot preguntar a mi quines tasques fa, si té aquest dubte, fa tot tipus de tasca, però com que encara no ha passat, si és que passa, no estan definides les tasques. Si un dia passa i es defineixen aquestes tasques i es diu que un cap de gabinet, càrrec eventual de confiança, té totes aquestes tasques, vindré i se les explicaré o se les trobaran en un decret, però no li puc dir una cosa que no ha passat. Tercer, si posen un cap de gabinet, quin membre de la seva llista electoral seria el nomenat? És que em sembla futurologia, ja li asseguro que cap membre de la llista electoral, però torno a dir, no ha passat. I la darrera, si vol que la contesti, entenc que l'ha de contestar el senyor Pastor o la senyora Torres, perquè feien referència directament amb ells i òbviament no em posaré allà on em demanen.
Doncs en la mateixa línia, ja li dic que si algun dia passa alguna cosa d'aquestes no serà cap membre de la llista electoral.
Gràcies, si volen formular la següent, gràcies senyor Pastor, si volen formular la següent, que entenc que és la número 9, que és una pregunta...
Sí, es una pregunta. En la escuela de adultos de nuestra población, que gestiona la Generalitat de Cataluña, realizan cursos de lengua castellana, ofreciendo tres niveles diferentes. Pero más de 200 personas se han quedado sin plaza durante el proceso de matrícula del curso, que comienza este mes de septiembre. No siendo el primer año que esto ocurre, tampoco mencionamos aquí la gente que de entrada ni se habrá apuntado, porque si hay una lista de 200 en espera, pues yo personalmente no me apuntaría para ser el 201. En Lloret, como hemos hablado de educación de infantil, pues Lloret es una población atípica, tiene un 40% de extranjeros, gente que quiere aprender castellano. Claro, esto hace que Lloret es tan especial, digamos, y que estas clases tienen mucha, mucha demanda, y teniendo en cuenta que hay muchísima gente que está pagando academias privadas en Blanes, en el English House, en Lingua, pero que son clases bastante costosas y que no todo el mundo tiene el dinero ni el transporte para ir y todo esto. Entonces quería hacer... la pregunta es si se puede aumentar de las plazas o incluirlo en los centros cívicos, dan clases de alemán, de francés, de inglés, pues incluir quizás para dar más posibilidades e incluir también clases de castellano. Gracias.
Gracias, le respondo al señor Pastor, regidor de Educación.
Gràcies, senyor alcalde. El primer que hauríem de mirar és de quadrar els números. Jo el dia que em vaig trobar el senyor González a l'escola d'adults, que era el dia de confirmació de places, la llista d'espera era de 80, i d'aquells 80 algun va entrar, per tant, els números són més baixos. De totes maneres, no entrem en polèmica. És veritat que hi ha gent que volia fer curs de castellà, nivell inicial, el que seria una alfabetització en espanyol, i s'ha quedat fora. Hem de dir que el servei de l'escola d'adults depèn únic i exclusivament de la Generalitat, no és competència municipal, i que per tant depenem del que vulgui fer la Generalitat. Podem demanar, que de fet ja ho hem dit, hem comunicat que hi ha gent que s'ha quedat fora i que hauríem de veure què podem fer amb aquests alumnes, de la mateixa manera que també ha passat a l'escola de català i que ha passat amb altres serveis. Si volen, en la confecció del pressupost de l'any que ve es pot mirar d'incloure alguna acció formativa en aquest sentit per suplir les mancances que no tenim de la Generalitat. A dia d'avui, amb el pressupost que tenim, no ho podem fer, perquè és un pressupost que ens ve de la legislatura anterior i que, per tant, no tenim marge de maniobra. D'aquí poc començarem un debat profund entre tots els grups per mirar de confeccionar els propers pressupostos. Posem-ho sobre la taula i veiem si realment és una prioritat. Gràcies.
Gràcies, senyor Pastor. Si volen seguir amb les preguntes, o prec.
Sí, passem a la següent, a la número 10. Tras el acuerdo extrajudicial entre el Ayuntamiento de Lloret de Mar con la empresa Acciona Infraestructuras S.A., preguntamos: ¿cuál ha sido el coste total de la nueva Casa de la Cultura, obra adjudicada a Acciona Infraestructuras S.A. en el pleno del 1 de junio de 2010 para las arcas municipales? ¿Y cuál fue su presupuesto inicial? Gracias.
Como ustedes ya saben, que hemos tenido problemas informáticos estos días y no quisiera darles unas cifras que no fueran exactas. He empezado a recopilar información, pero era de expedientes que aún tenían en papel algunos trabajadores, pero faltaba alguna cosa. Si os parece, me comprometo que el próximo pleno entregaros un informe donde esté contemplado con exactitud todas los pagos que se han ido haciendo, y les sumaremos también lo del acuerdo.
Sí, gracias. Bien, pasamos a la número 11. El pasado 11 de septiembre, en la celebración institucional de la Diada de Cataluña, el señor Dulsat, como ya nos tiene acostumbrados desde que es alcalde, convirtió en un acto de propaganda separatista lo que debería ser una festividad que uniera y pudiéramos celebrar todos los catalanes conjuntamente. En su discurso, en la plaza de la Casa de la Vila, realizó relatos históricos que yo pienso que son un poco incorrectos e incluso un poco irresponsables, porque alimenta el sentimiento separatista de una parte de población. Aquí tiene la razón por la que los concejales de Ciutadans no participaron en este acto institucional, y ya les anunciamos que no participaremos, hasta que no vuelva a ser una festividad de todos. Concretamente, y quería explicarle más cosas, pero no tengo la exposición de motivos y no quiero entrar en polémica. Únicamente, usted dijo guerra de secesión, y es una guerra de sucesión. Señor Dulsat, únicamente esto. A lo mejor se equivocó, le doy el beneficio de la duda, pero creo que es importante la apreciación. Por eso, le voy a regalar un libro mío, con todo el corazón, para que, por favor, se lea un poco la historia de Cataluña y no cometamos errores de este tipo, que yo creo que son... que no se tendrían que cometer. Gracias. Mire, la pregunta que pasamos a hacer es: si el año que viene sigue siendo alcalde, señor Dulsat, ¿Volverá a organizar un acto separatista para celebrar la Diada de Cataluña, que debería ser un acto para todos los violetenses? Y la número dos, ¿qué opinan los concejales del PSC, y en especial su portavoz, señor Pastor, del cartel del Ayuntamiento para celebrar el 11 de septiembre con actos programados por separatistas organizados por Lloret per la Independencia? ¿Lo encuentra normal? ¿Este es el Lloret de todos? Aquí está el cartel, es el cartel del Ayuntamiento de Lloret de Mar, y hay un acto pues organizado por Lloret per la Independencia, que nosotros pues entendemos que no debería de estar en un acto institucional. Gracias.
Gràcies. Jo ara tinc un dubte existencial i estic dubtant entre si el llibre deu ser de Manuel Fraga o de Blas Piñar, i estic allà que no ho trec del tot clar, però quan me'l doni, pues, quan ha dit que era seu, era dir que vostè o que l'ha escrit vostè?
No.
Que era de vostè, que del seu, que és de la seva llibreria, jo, no que l'hagi escrit.
Correcte.
No, vull dir, perquè com que vostè, no sé si vaig dir successió o secessió, però en qualsevol cas, doncs potser vaig cometre un error fonètic, però ho tindré en compte cada cop que vostès em facin un per prendre nota i explicar-los-hi. I els diria que és que fa més de 10 anys, però jo dic 10, potser són més, que l'Ajuntament fa el mateix acte. Vull dir, quan l'Ajuntament feia aquest tipus d'acte, jo crec que encara el moviment Sobirà encara no estava en el punt en què estem ara. Per tant, es fa una ofrena floral, com sempre, amb associacions, diverses associacions cíviques esportives que fan una ofrena floral. Normalment es fa una volta per veure a les persones que fan puntaires, que no va poder ser perquè plovia. Es canta l'himne nacional i l'alcalde diu unes paraules que intenta que siguin el més inclusives possibles, encara que potser doncs, pel seu gust deuen ser-ho poc, però en qualsevol cas ja li dic, l'acte és el mateix que de fa moltíssims anys i el qual és inclusiu, i el que s'intenta és que vingui la màxima gent possible i que tingui la màxima representativitat possible. Vostès no van venir perquè ja sabien que jo diria una cosa que no els agradaria, per tant, no sé si quan feia jo el discurs un parell de dies abans vostès ja sabien què diria jo. En qualsevol cas, el proper dia vinguin, ho escoltin i després potser sí que podran dir-ho, però en qualsevol cas ja els dic, la festa és per tothom i crec que són vostès els que s'exclouen i no nosaltres. Vostès escullen no venir quan representen una quantitat important de ciutadans que poden sentir-se o no independentistes amb tot el dret i tota la legitimitat del món, i crec que són vostès els que no volen formar part d'aquesta festa. En qualsevol cas, seran sempre benvinguts com a regidors del consistori que són. I el que li preguntava el senyor, o el senyor socialista, el senyor Pastor en aquest cas, ell mateix.
Gràcies, senyor alcalde. Miri, nosaltres creiem que la Diada de Catalunya és la festa gran de tots els catalans. I jo no entenc per què vostès no formen part d'aquesta festa. Jo tinc la tranquil·litat de saber que l'Ajuntament, tots els actes commemoratius a la Diada que ha organitzat són actes totalment normals, que tothom pot gaudir i poden servir per disfrutar d'aquella Diada. Vostè em pregunta per un acte de Lloret per la Independència, és un acte organitzat per una associació i no pas per aquest Ajuntament. Per tant, jo estic molt tranquil. Gràcies.
Gràcies, senyor Pastor, i entenc que les dos precs que queden estan fora de termini, per tant, si els volen entrar per escrit, els hi respondrem per escrit o els hi farem...
Em deixaria, sisplau, dir-ho, perquè...
Bueno, si vol llegeixi el prec, però ja li...
Llegir.
Sí, llegeixi, que no sigui dit.
Només dir-li que... Que el llibre, senyor Dolçat, és d'un...
El llibre queda dins de la intimitat, no, si vol quan acabem...
El llibre no és de Manuel Fraga, ni mucho menos, és del senyor Jordi Canal, un exprofessor de la Universitat de Girona, nacido en Olot. És a dir, que me parece que serà muy buen libro para leer.
No és nada tendencioso. Quan tingui una estona, el llegiré.
Gràcies.
Manuel Fraga.
Mire, a veure... Avui hem presentat dos escrits. I mirin, hem presentat dos escrits per una senzilla raó. Perquè hem tingut...
Sisplau, no, es pot limitar perquè... llegir el prec, de veritat. Vale. Jo entenc. Llegeix. Vostè que... entra fora termini, que no passa res. Em demana si el pot llegir, li dic que sí. Però... Vostè llegeix i la recollim, o no, o el contestem per escrit o no. Però clar, si ens ha d'explicar durant 3 minuts el per què de vostè l'entra o no l'entra...
El per què són 30 segons, és perquè...
No, per... perdoni, senyor González, de veritat.
Perquè hem tingut...
Si veig que
no, a disposició nostra...
No.
Vale, vinga, la llegeixi, setmana passada... Sisplau. El primer d'ell és la setmana passada els serveis informàtics de l'Ajuntament de Lloret de Mar, ara ho entendran perquè estan fora de plaç aquestes preguntes, va patir un atac informàtic que ha impedit des de dimarts 23 de setembre que els lloretencs puguin fer tràmits a l'Ajuntament i que els funcionaris puguin treballar adequadament. Creiem important recordar les obligacions que té l'Ajuntament conforme al reglament 2016-679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les dades personals i la llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia de drets digitals. Per això preguntem, i crec que és important aquesta pregunta perquè si no es pot costar calés, quina persona ostenta el càrrec de delegat de protecció de dades de l'Ajuntament i des de quan? I dos, ha existit una violació de la seguretat de les dades personals en possessió de l'Ajuntament? En cas afirmatiu, ha complert l'Ajuntament amb les obligacions legals de les normes citades anteriorment?
Com dic, li respondrem per escrit o en el proper ple. Gràcies. I si vol formular el darrer...
Bien, la última sería, hemos sido informados por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento que los concejales no celebraremos más matrimonios fuera de las dependencias municipales. Recordemos que hasta la fecha los concejales ejercíamos esta facultad delegada por el alcalde tanto en dependencias municipales, sala de plenos, jardines de Santa Clotilde, como en lugares privados, restaurantes, hoteles, etc. Por ello preguntamos, ¿es cierta dicha afirmación por parte de servicios jurídicos? En el caso de ser cierta, ¿a qué se debe este cambio de criterio?
Doncs com deia, li respondrem en temps i forma en el proper ple o per escrit. Els companys de Lloret en Comú crec que també tenien alguns precs i preguntes, com vulguin.
Gràcies, senyor alcalde. Començo pel prec. Ja fa més d'un any que es va arranjar la zona propera al pont del barri de Càndida. Encara a dia d'avui, la zona de jardins de les escales i les rampes que ja toca el pont estan abandonades. Per això preguem que es procedeixi a la neteja i dignificació de la zona.
Gràcies.
Ho donava per fet, que el responia el senyor López.
Bueno, no, no, faltava. Bueno, ja fa un parell de setmanes ja s'han fet els jardins que estan a dalt, tocant al barri La Càndida, i la part està que tu dius de la rampa i això, s'ha plantat herba i estem esperant que surti bé i neteixar-ho i plantar arbres autòctonos d'aquí de la comarca.
Gràcies.
La pregunta. A principis d'estiu, el nostre alcalde va tenir una reunió amb el gerent de la Corporació de Salut de la Selva i el Maresme, el senyor Lluís Franc. En aquesta reunió es va tractar el tema de la nova residència de la gent gran que es vol edificar a Lloret de Mar. L'alcalde va exposar al gerent que no tenen pensat fer un nou centre sociosanitari, sinó només una residència, amb la pèrdua de serveis que això comporta, tal com va explicar el gerent als treballadors del centre sociosanitari de Lloret de Mar. Té pensat el nostre alcalde reunir-se amb els treballadors del sociosanitari per explicar-los quina és la idea que tenen des de l'equip de govern en el tema de la nova residència per la gent gran? Saben que encara persisteixen els problemes amb el dinar? Tenen pensat fer alguna actuació en aquest sentit? Quina va ser l'última reunió de la corporació a la que va assistir el nostre alcalde com a representant del nostre municipi?
Li responc per ordre. Sí. Òbviament sí, tenim pensat reunir-nos amb els treballadors del sociosanitari per explicar-los amb el que estem treballant, òbviament. Pel que refereix al tema dels problemes amb el dinar, som amb el menjar en general, no el dinar sí, concretament, no, sinó amb el càtering, diguem, sí. De fet, la setmana passada, diferents membres del govern ens vam reunir amb el gerent de la corporació, el president es va excusar darrere hora perquè va estar indisposat, i ja estem amb un pla de treball que el que pensàvem fer era convocar una comissió de seguiment un cop li vam exposar els problemes, li hem demanat o li hem deixat 2-3 setmanes perquè pugui treballar allò que havíem demanat en el seu moment, i com dic, quan tinguem una resposta afirmativa o negativa el convocarem amb la resta dels membres de la comissió de seguiment del sociosanitari, per tant ho podrem treballar allà. I quan diu quina va ser l'última reunió de la corporació, ara estava buscant, però com que això de la informàtica no ens juga a favor, no li sé dir la data exacta, però que sí que tinc l'acostum, intento anar a totes, alguna vegada si coincideix amb alguna altra cosa, us delego, però hi vaig a totes, i el que sí que tinc l'acostum, si no me n'oblido, que intento que no sigui així, és fer una còpia de cada expedient del que recullo i deixar-los a la gaveta. Per tant, perquè allà em donen la documentació en paper, no me donen en digital, i com que jo vaig allà en representació de tot l'Ajuntament i no meva, faig una còpia per cada grup municipal i els deixem a la gaveta. Potser alguna vegada no ho he fet, però en línies generals ho he fet sempre i buscaré les darreres actes i si no ha estat així tornaré a fer les còpies. Per tant, a màxima transparència. Gràcies.
Recientemente la entidad ecologista Sos Lloret ha denunciado la construcción de una edificación en el espacio de Can Juncadella y que consta con una protección especial. Es habitual que los propietarios de esta finca realicen obras sin permiso y se salten las normativas urbanísticas. ¿Se le concedió la licencia correspondiente para realizar esta obra? En caso negativo, ¿se le ha abierto un expediente informativo después de la inspección del terreno? Si el expediente es sancionador, ¿se actuará aplicando las sanciones más severas que contempla la ley, incluido el derribo y restauración del espacio?
Señor Robert.
No se li ha concedit llicència d'obres perquè lògicament és una zona super mega protegida i per tant l'obra que la van fer sense llicència. En el moment en què es va comprovar, es va obrir un expedient on havien, a part de sancionador, on havien de restaurar la finca en l'estat anterior. I l'estat anterior és que allà on han fet obres era els motors i la sala de màquines de la piscina que ja hi és des dels anys 70 i ho han entrat, els advocats d'ells han entrat al·legacions demostrant que la finca ja hi era i que l'espai on ells han fet obres per fer-hi com una caseta és en realitat, sí, una caseta, és en realitat una sala de màquines, en la qual han de restituir, de fet em sembla que ja ho estan fent, i en tant en quant les aplicacions, les sancions més severes que contempla la llei, bueno, això s'ha de valorar, entenc que els serveis tècnics prendran la mesura que toqui i quan més severes es pugui fer, millor.
Vale. Gràcies. Em sembla que quedava una altra pregunta.
Recentment s'ha procedit a l'arranjament del medalló del Monument de l'Àngel. Ha estat una obra d'illa per aquest Ajuntament? Han passat a veure l'estat en què ha quedat el medalló? Tenen pensat restaurar la plaça i el monument de l'Àngel per dignificar aquella zona com es mereix?
Li respon el regidor Flores.
Doncs la resposta és sí. El medalló s'ha restaurat. Com molt bé saben tots els lloretencs, el monument és privat, pertany a una família i està en una finca privada. Per tant, la conservació i manteniment li correspon a la família. Sí que és cert que estem en contacte des de Departament de Patrimoni i els assessorem i hem tingut darrerament una reunió i estem intentant buscar la forma de crear algun tipus de contracte o conveni entre la família i l'Ajuntament per tal de que el monument de l'Àngel estigui en les millors condicions. Sí que és cert que al ser una finca privada i la família dona accés a tots els lloretencs, això comporta que hi hagin actes incivis com ha sigut aquest cas, però torno a repetir, el medalló s'ha restaurat.
No, que s'ha restaurat, ho tinc clar, perquè he anat a veure'l.
Jo també.
Ha estat una obra dirigida per aquest Ajuntament?
No, perquè no pertany al patrimoni de l'Ajuntament, com a si.
Vale.
O sigui, és un patrimoni lloretenc, però no el gestiona l'Ajuntament.
La pregunta era aquesta, no era... I tenen pensat restaurar la plaça del monument? Imagino que mitjançant el conveni que volen...
Evidentment, la intenció hi és, però clar, no és una cosa de buit per demà, hi ha molts interessos tant privats com municipals i el que no farem serà fer una actuació en la qual no estem legitimats encara. El manteniment de la finca correspon al propietari.
Gràcies, senyor Flores, i entenc que encara hi havia una altra pregunta més, com vulgui.
Van presentar una moció per restaurar la façana i els escuts històrics del nostre Ajuntament. Se'ns va dir que començaria després de que acabessin les obres interiors, obres que fa 2 anys que van acabar. A dia d'avui, l'estat de la façana del nostre Ajuntament està encara més deteriorada. I això, que es tracta d'un edifici modernista, patrimoni cultural de la nostra vila. Es té pensat començar la restauració de la façana i els escuts que hi ha en aquesta?
Senyor Robert?
Demà. Demà comença.
Senyor López ho tindria acabat des d'ahir. És la diferència entre el senyor López i el senyor Robert. El senyor Robert ho farà de mal, el senyor López ho tindria des d'ahir. Cadascú fa el que pot. Gràcies, senyors de En Comú Podem. Senyora Beltrons, de Força Lloret, si vol explicar els seus pregs o preguntes.
Gràcies, senyor alcalde. Lloret de Mar és coneguda com a vila esportiva degut a que disposa d'una gran oferta esportiva de qualitat i multidisciplinària concentrada en una única zona, al centre de la població. Diversos clubs esportius utilitzen diàriament els equipaments municipals pel seu entrenament durant la temporada. No obstant, trobem que manca cert interès en regularitzar la situació dels bars dels equipaments esportius municipals. Els contractes Sí. Els contractes amb els concessionaris van finalitzar l'any 2018 i a dia d'avui es troben en situació de pròrroga forçosa. Així, el contracte del camp de futbol municipal es va formalitzar el 3/10/2012 amb una durada de 6 anys. En el cas del pavelló d'esports municipal, el contracte es va formalitzar el 9/9/2013 per 5 anys. El camp de futbol del Molí es va formalitzar el 9/9/2013 per 5 anys, però tot i la pròrroga, el concessionari va renunciar i finalment el pavelló d'esports del Molí disposa d'actualment d'una màquina de vending. Els bars que es troben oberts, dos dels quatre existents, estan en situació de precarietat, ja que fa temps que es va acabar la licitació amb l'Ajuntament i fa més d'un any que es troben en pròrroga forçosa. No entenem el motiu de continuar amb aquestes pròrrogues quan som coneixedors que hi ha persones interessades en la seva explotació. Preguem que s'iniciïn els tràmits per la convocatòria pel contracte d'explotació dels bars dels equipaments esportius a Lloret de Mar.
La regidora d'Esports, senyora García Castany.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, amb el tema dels bars, sí, el que nosaltres no podem fer és treure licitació a un bar que no compleixi amb la normativa, i amb això és el que estem treballant des de serveis jurídics, des de serveis públics i des d'esports. Estem treballant per treure les bases per poder treure'ls de licitació, i amb això estem treballant.
Però només el pavelló municipal, no?
No, de tots.
Però qui no compleix els requisits és només el pavelló municipal, la resta...
No, perquè... No, ja t'explicaré. O sigui, el tema és que quan se'ls va acabar la pròrroga, se'ls va fer una pròrroga... quan se'ls va acabar la concessió, se'ls va fer una pròrroga forçosa, simplement perquè no teníem encara preparades les bases per poder treure licitació, i de moment se'ls va fer aquesta pròrroga, que és el que estem treballant, perquè en el moment que surtin les bases es tornen a licitar. Tots quatre.
Vale,
d'acord?
Gràcies, senyora García Castany.
Sí, continuem amb el següent prec. L'Ajuntament de Lloret de Mar, el passat mes d'octubre del 2018, va realitzar obres a diferents carrers del municipi. Un d'ells va ser el carrer Camí de les Cabres, que es va renovar per ampliar les voreres i fer-les accessibles a tothom. Es va canviar el paviment i es va millorar l'enllumenària que la clavegueram. Eren unes obres molt necessàries, però nosaltres considerem que insuficients. Les obres incluïen el tram que va des del carrer Poeta Carné fins a Sénia del Barral, i més tard seguien des de Sénia del Barral fins a Vall de Venècia. Aquest tram del carrer del nucli antic és molt transitat tant per vianants com per cotxes. Es fa evident que cal renovar el paviment i alhora es pugui donar compliment a la normativa d'accessibilitat vigent, prioritzant la circulació de vianants al trànsit de vehicles. Per tant, avui proposem l'arranjament d'un altre carrer perjudicat per la manca de previsió en el seu manteniment. És el carrer Camí de les Cabres, en el tram que segueix el descrit anteriorment, des de cantonada Repartidor Sant Isidre a Sénia del Barral. Preguem que s'acabi d'arranjar i asfaltar el Camí de les Cabres des de la cantonada Repartidor Sant Isidre a la Sénia del Barral, per on passen tant cotxes com vianants durant el proper mesos d'hivern.
Bé, de fet, com vostè sap, el carrer Camí de les Cabres es va dividir en tres trams. El primer ja està fet, el segon és el entre Sénia del Barral i Vall de Venècia, i el tercer es va considerar deixar-lo pel final, però hem encarregat ja la redacció del projecte per fer primer la part de Vall de Venècia fins a Repartidor Sant Isidre, i després farem la part del mig, que és la que queda, que no està en tan mal estat com el primer tram.
Gràcies. El següent prec. Alguns veïns i veïnes de Fanals ens han mostrat la seva preocupació per l'estat en què es troben algunes zones del barri, en concret la zona compresa entre el carrer Sòcrates, carrer de Plató i Mas Arbós. Es tracta d'un descampat que està relativament amagat, que s'utilitza com a aparcament de cotxes, on no trobem cap contenidor perquè la gent pugui llançar les seves deixalles. Preguem que l'Ajuntament de Lloret de Mar col·loqui un contenidor de residus en aquesta zona, situada entre el carrer Sòcrates, carrer Plató i Mas Arbós.
Li recollim el prec, ens ho mirarem des del Servei de Medi Ambient i evidentment, doncs, mirarem de donar-hi sortida.
Un altre prec relacionat amb el transport urbà. El transport urbà ofereix diversos tipus de bitllets pensats en cobrir totes les necessitats. Trobem el bitllet senzill T10, l'abonament mensual i l'abonament pels jubilats i pensionistes i finalment pels estudiants. Ens preocupa especialment aquest darrer col·lectiu. El títol de transport per a estudiants és unipersonal i de viatges il·limitat dins del servei urbà de Lloret de Mar per a qualsevol estudiant del municipi fins als 16 anys. No obstant, aquest servei no només utilitzen estudiants que viatgen sols. Sovint, molts nens i nenes de curta edat han d'anar acompanyat d'un adult fins a l'entrada de l'escola per motius evidents. Preguem que s'ampliï l'abonament de transport per a estudiants i es faci extensible als seus acompanyants en el cas dels més petits, tant de l'anada com de la tornada, dins d'un horari establert que coincideixi amb l'escolar.
Senyor Fernández.
Sí, gràcies. Bé, des del Departament de Mobilitat estudiarem la seva possible o no viabilitat de la seva proposta. Gràcies.
Vale, el següent prec, entenc que no cal, que celebro que avui ens trobem doncs, com ens trobem, no? Que podem veure amb ampolles de vidre i amb gots que no siguin de plàstic. Seguim al següent. Una pregunta relacionada amb els pressupostos participats del 2017, que es van sotmetre a votació diverses propostes, de les quals van sortir guanyadores 24. D'aquestes trobem 14 d'executades i 10 de pendents. Aquesta és la informació que resta a la web municipal. Si hi ha alguna errada, jo la informació l'he tretada d'aquí. De les propostes pendents d'executar, destaca el Parc Inclusiu de Can Sabata i la instal·lació d'una font ornamental a l'actual estany. Es tractava d'adequar i ampliar el parc infantil actual amb elements de jocs inclusius adaptats per a persones amb diversitat funcional. A més, es va plantejar crear un conjunt de jocs d'aigua a l'interior del vas de la piscina de modelisme naval en desús, d'una superfície aproximada de 640 metres quadrats. El pressupost estimat d'actuació era de 135.224 euros IVA exclòs, amb el possible cofinançament de la subvenció de Pla Local de Foment del Turisme. Considerant que la quantitat assignada pels pressupostos participats per Can Sabata era de 55.855. Preguntem, considerant que gairebé el 40% del cost del projecte ja estava pressupostat en l'exercici 2017, per què l'Ajuntament encara no ha executat l'obra? On s'han destinat aquests diners? Es va demanar i o concedir la subvenció del Pla Local del Foment del Turisme?
Sí, gràcies, senyor alcalde. Faltava un informe tècnic i és el que tenim sobre la taula. Per altra banda, sí que s'utilitza la subvenció del Pla Local de Foment del Turisme. Estem amb això i en els propers mesos esperem poder treure la licitació.
Gràcies. I la darrera pregunta, que és sobre el passat 1 de juliol de 2019, es va celebrar el ple de cartipàs de l'Ajuntament de Lloret de Mar. Entre altres punts de l'ordre del dia s'aprovava el nomenament dels tinents d'alcalde, la composició i la delegació de competències de la Junta de Govern Local i les delegacions genèriques i especials per a comeses específiques. Durant aquests mesos s'ha aprovat també el nou cartipàs pel mandat 2019-2023 a diverses institucions com la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de la Selva. Sabem que alguns dels nostres representants polítics al govern ens representen també a altres institucions supramunicipals. Per tant, Lloret de Mar està també present en altres òrgans de govern. Preguntem, quin dels regidors de govern ens representen, a quines institucions, les seves retribucions i quin és el retorn per al nostre poble. Gràcies.
No puc portar més cara la informació? Vale, aquesta. Bé, primer de tot dir que aquesta informació és pública i està publicada a les webs de la Diputació de Girona i del Consell Comarcal de la Selva, així com el butlletí oficial de la província. El ple del cartipàs o l'aprovació del cartipàs del Consell Comarcal de la Selva està publicat en el BOP número 151 de 7 d'agost. Clar, són 5 planes. Jo crec que hi podrà accedir, podrà veure qui són nomenats, quins són els seus, quines són les retribucions que es van aprovar.
I no me'ls poden dir?
No, jo crec que vostè, com a regidor de serveis centrals que ha estat, està capacitada per poder-hi accedir. De la mateixa manera
senyora
que el
Beltrans, BOP... vostè ha preguntat, el senyor Saiz li respon. Gràcies.
El BOP del 14 d'agost del 19, número 156, i el del 16 d'agost del 19, de número 157, estan publicats els nomenaments de la Diputació de Girona. D'altra banda, dir que els nomenaments en aquestes institucions no són, els membres de l'equip de govern no ho són perquè són membres de l'equip de govern, ho són perquè ho nomenen els seus partits polítics. De la mateixa manera que hi ha regidors de l'equip de govern com a consellers al Consell Comarcal, també hi ha de regidors de l'oposició que en són membres del Consell Comarcal. Per tant, no és una qüestió per ser representant de l'equip de govern que et nomenen en aquestes entitats supramunicipals.
Bueno, una última, voldria comentar una cosa al respecte. No li demano que digui on trobar-ho, sinó que em donés una resposta, però igualment li agraeixo. Gràcies.
Gràcies, senyora Beltrons. No hi ha més preguntes després de totes aquestes preguntes. No sé si la gent del públic en té alguna.
Pensava que avui ens la perdonava, que són... ara mateix són les 12, vull dir que ara mateix ja...
Ja ha acabat preguntant.
Picar un dolçat zero, vinga, endavant.
Jo, si et sembla, li contesto la primera, que és el tema del recurs aquest que ha guanyat la propietat de Can Juncadella al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que anul·la el decret de l'any 2016 que incorporava dins l'inventari de camins el camí, el traçat que passa del camí de ronda que passa per Can Juncadella, però és un recurs que guanyen, on simplement determina que l'òrgan competent per incloure el traçat dins de l'inventari de camins no ha de ser a través d'un decret d'alcaldia, sinó que ha de ser a través de l'aprovació del plenari. Per tant, en el proper ple segurament subsanarem aquesta situació i l'incorporarem a través d'acord de ple. És un extrem que ja vaig informar els portaveus dels altres dels grups polítics representats i que en principi és fàcilment subsanable.
I si no m'equivoco, i que em corregeixi el senyor Saiz, és el primer judici que l'Ajuntament pera amb Can Juncadella.
Bueno, en aquest cas és un recurs en segona instància, no és en primera, si no han guanyat. És curiós que tot el que es guanya a Girona, a vegades el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ens ho anul·la o ho revoca parcialment, i en aquest cas ha sigut... És el primer dels 6 contenciosos que hi han que els hi revoquen o que els tenen una sentència estimatòria. Però ja dic, és simplement el canviar l'òrgan que aprova l'inclusió del traçat dins l'inventari de camins. No, això jo...
La calendarització no la tinc al cap. Jo sé que ja estaven en procés d'al·legacions, ja les van entrar i s'han de contestar totes les al·legacions, però també sé que ja estaven restituint o si més no fent-ho veure. Jo entenc que ho estan restituint. En tot cas, no ho deixarem passar.
No sé si hi ha alguna pregunta més, si no aixecaríem la sessió. Ho dic perquè la senyora Nicolàs em matarà. Són compostables, m'ho ha dit 3 vegades, per tant no es llencin a les escombraries, sinó que això anirà al reciclatge marró, en aquest cas. I per tant els acumulem aquí i els llançarem on s'escaigui. Gràcies a tothom i bona nit.